Ràdio Vallromanes, 94.4 de la FM.
Hola! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Sí, amics, hem tornat. I durant una hora navegarem per la galàxia de les estrenes, la de les sèries i la de les notícies relacionades amb el món del cinema. I en aquest viatge a la part tècnica ens acompanyarà en David Mairal als controls de la nau, el primer oficial de bord i copresentador, el capità Ferran Perica Ramós, i el comandant de la nau, servidor de vostès, Joan Boté. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal?
Com doncs vas? Molt bé.
Sí?
Sí.
Amb els cabells de punta, ja preparat per l'estrena de gala d'aquest nou Planeta Cinema 2.0.
Sí.
I, bueno, et veig amb bona cara. No sé si és que tenies ganes de ràdio.
És que feia temps.
Ja feia temps, oi?
Feia temps. La veritat és que tots recordarem que fa gairebé un any i mig que vam començar aquesta aventura. Bueno, no, un any i mig que va durar i un any, també un any i mig, que diguéssim que hem parat, hem deixat el programa stand-by. Però vam dir que tornaríem i hem tornat.
Doncs sí, vam fer, recordem, una temporada i mitja amb aquest Planeta Cinema, un programa que en el seu dia doncs, va tenir molt èxit, va ser un dels referents a nivell comarcal i on vam comptar doncs, amb convidats doncs, d'autèntic privilegi, d'autèntic luxe, com van ser, doncs, entre altres, David Jané, Raül Mèrida, Octavi Pujades, sense desmereixer d'altres la mar interessants com van ser doncs, el pedagog i dramaturg teatral Bertus Companyó o també Joan Sans Bartra, Domènec Farell. Vull dir que hem tenir una mica de tot. Jo crec que ara en aquest 2.0 el programa aposta per més. Crec que tenia marge de maniobra i marge de millora. Jo crec que la gent estarà contenta amb aquesta aposta pel 2.0. I crec que això anirà més, Joan.
Jo crec que també tenim moltes sorpreses de cara a aquest programa i els següents que vindran. De moment crec que no sé si les podem adelantar, jo diria que de moment encara no. Però bé, tenim un programa força carregat, volem fer un programa amb molta empenta, amb més força que mai, i d'entrada, abans de començar, perquè és que hem de tornar i és obligat, vull dir dos o tres cosetes. Després, si tu cas, tu les diràs. La primer, agrair a la Mar, la directora de la ràdio, per la seva gestió. Sense ella hagués sigut impossible fer aquest programa. Naturalment, aquest programa seria impossible sense el gran David Mairal, que està i que és un gran professional, sens dubte. En David Mairal és un professional com la copa d'un pino i més. I sobretot per una persona que ha estat darrere del Planeta Cinema, diguéssim que ha mogut fils perquè vingués gent, sempre contagia a tot l'equip de la seva força, de la seva il·lusió, i jo crec que realment no és un alien, no. És en Ferran Periques. En Ferran Periques tothom ha de saber que és una persona empenedora, una persona que contagia aquesta alegria als demés, i li vull dedicar aquest primer programa perquè sense ell mai seria possible. Gràcies, Ferran.
Doncs gràcies a tu, Joan. Jo simplement dir a l'audiència doncs, que aquest programa sense aquesta gent, sense aquest suport, doncs no tindria sentit, perquè a cap i a la fi aquesta és una feina agraïda, perquè tot i que no veus a la gent a qui et dirigeixes, sí que sents aquest caliu, sents aquesta companyia, sents aquest calor de gent que segueix la nostra proposta, i jo crec que realment no els deixarem sense bones sensacions. Crec que és un programa que apostarà molt fort, que deixarà molt petit, i això ja és difícil, però deixarà encara en petit la nostra primera edició, i crec que hi haurà sorpreses i la gent s'ho passarà molt i molt bé amb aquest Planeta Cinema 2.0. Tindrem protagonistes, seguirem tinguent convidats, entrarem per telèfon fent entrevistes a personatges molt i molt importants de la indústria, i crec que la gent no només passarà una bona estona amb aquest programa, sinó que realment estarà informada, i a més, quan sentin tot el que volem transmetre, també generar una opinió, que és el més important, no? D'alguna manera, generar opinió entre la gent. Que no quedin les coses com estan, sinó que després de la nostra intervenció la gent pensi, doni voltes i tregui les seves pròpies conclusions. Sempre hem dit que la nostra és una mera opinió, que no té a veure o no representa la veritat absoluta. Per tant, cada persona és posseïdora de la seva pròpia veritat, de la seva pròpia tesi, i crec que Planeta Cinema segueix el camí que vam prendre ara fa 2 anys, com vam començar, i seguirem en aquesta línia perquè és la que ha funcionat i la que ens ha demostrat que és vàlida. Per tant, seguirem apostant per això.
Sens dubte. I bé, després de fer aquesta presentació, que jo crec que després de tant temps era obligada, doncs jo crec que és hora de començar els senyors i senyors, sí, el primer programa de Planeta Cinema 2.0.
I és quan dic, engeguem reactors.
Endavant les estrenes de la setmana!
Tim Burton ressuscita gossos a Frankenstein.
Pel·lícula basada en el curtmetratge homònim que el propi Tim Burton va realitzar l'any 1984. L'experiment científic que du a terme el petit Víctor per fer ressuscitar el seu adorat gos Sparkly l'obligarà a afrontar terribles situacions, que unes situacions que tindran unes conseqüències d'allò més imprevisibles.
Film per amants del creador gòtic més cèlebre del cine actual. Per altra banda, Robert Pattinson s'ajunta amb Cronenberg per retratar una futurista a Cosmópolis.
Adaptació d'una novel·la de Don DeLillo. Els disturbis recorren Nova York, l'era del capitalisme, i s'apropa a la seva fi. Eric Packer, un jove multimilionari, planeja tallar-se el cabell a la seva barberia favorita, a l'altra punta de la ciutat, i recorrent Manhattan amb la seva limusina, es troba la seva dona, els seus amants, etc.
Per amants del director de Promeses de l'Este o d'actor de Crepúsculo.
I bé, per acabar, doncs, hem de parlar d'una comèdia espanyola, a part de l'impossible que és, Bypass.
Doncs sí, és la comèdia que presentem avui a Planeta Cinema i que, de la qual doncs, parla d'un economista basc, que és representat per Gorka Ochoa, que està establert a Barcelona i es veu embolicat doncs, en un difícil dilema sentimental entre la seva xicota catalana, representada per Bàrbara Goenaga, que està embarassada, i una amiga de la infància, Sara Cózar, malalta del cor, a la qual es va declarar per compassió convençut que s'anava a morir. El problema sorgeix quan la malalta es recupera miraculosament i ell es veu obligat a fingir que l'estima.
Per amants de la comèdia espanyola, com hem dit, però ara anem a parlar de l'estrena més destacada d'aquesta setmana. Està basada en uns fets reals que van assolar un tsunami fa uns quants anys, l'any 2004, i estem parlant del nou projecte del director de l'Orfanato. Es diu Lo Impossible.
Tengo miedo.
Yo también.
¡Lucas! ¡María!
¿Sabes? Cuando he pasado más miedo, cuando he salido del agua y estaba totalmente solo, eso ha sido lo peor. ¿Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos? Imagínate lo asustados que estarán.
Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien. ¿Tú te pondrás bien? Te lo prometo.
Estoy buscando a mi hijo.
¿Busca a su familia, señor?
¿Los has visto?
Voy a ayudarle.
¿Josef Benström? ¿Está aquí?
Voy a buscar en todos los hospitales y en todos los campamentos. Voy a encontrarlos, te lo prometo.
Lo Imposible. Lo Imposible. La nova pel·lícula del director de l'Orfanato, que sembla mentida, porta realment 2 pel·lícules i aquesta és d'una magnitud superlativa, perquè per ser una producció espanyola, la veritat és que després d'haver-la visionat, no ho sembla. El que sembla és realment és una experiència, perquè realment no fa gairebé ni 2 hores que nosaltres hem pogut disfrutar d'aquesta pel·lícula i la veritat és que et xoca. La veritat és que la recreació que es fa del tsunami i sobretot de les seves conseqüències és molt dur. És molt dur i està redactat d'una manera, jo crec que absolutament magistral per Juan Antonio Bayona, que bé, sobretot, a part de les imatges, a part de la interpretació dels actors, jo crec que jo destacaria un element que crec que és crucial per aquesta pel·lícula, que és el so. El so crec que és un altre personatge més de la pel·lícula, i no em refereixo només a la banda sonora, sinó realment el so fa que el tsunami, inclús en els primers instants de la pel·lícula, que no passa res, que veiem el retrat d'una família normal que va passar uns dies, estigui present. I a partir d'aquí inunda tota la pel·lícula. La veritat és que naturalment no és viure un tsunami, perquè per molt que una pel·lícula pugui transmetre verosimilitud i ficar l'espectador a la pell, només ells ho saben, però la veritat és que només de copsar una mica amb tot aquest rigor que ha aconseguit Juan Antonio Bayona, la veritat és que és una experiència increïble, que li dic a la gent que vagi amb l'estómac fort, i la veritat és que ho passarà malament, però en realitat jo crec que és liberador, no? Però la veritat és que quan surts a fora, la veritat és que la idea de cop i volta la teva vida normal es irrompi una cosa d'aquestes característiques, la veritat és que fa por. I bé, no sé què en penses tu, Ferran Periques.
Doncs una mica en la línia que tu comentes, sí que és cert que és una pel·lícula, un drama força dur, un drama que aconsegueix el que molts es queden en el camí, no? Que és el de fer sortir l'espectador de la sala realment remogut, realment amb la sensació que realment algú els hi ha passat, no? I això diu molt d'aquesta pel·lícula. Estic totalment d'acord en que el so és un ingredient molt important d'aquesta producció. A vegades amb un silenci o amb un so és suficient per transmetre una sensació. Crec que aquesta pel·lícula aposta per la primera, que és a través del so, juntament amb dos magnífiques interpretacions de dos dels millors actors, podríem dir, que hi ha actualment, o sí, dic dos dels millors perquè n'hi ha forces més, però dos dels més destacats, com són Ewan McGregor i Naomi Watts, crec que fan una molt bona feina. També destacar la feina dels nens que intervenen, sobretot de l'actor que interpreta a Lucas, que és el fill gran d'aquest matrimoni.
Tom Holland.
Exactament, Tom Holland, que fa una gran feina i realment és meritori perquè porta molt el pes de la història. Ell està una mica a cavall entremig entre les trames del personatge d'Ewan McGregor i Naomi Watts, i moltes vegades ell és qui sustenta la pel·lícula en moments determinats del film. També és molt important, doncs, a les tomes en què trobem tot el que és el panorama, tot el que és Tailàndia, la costa tailandesa desolada pel tsunami. Realment jo em preguntava, no? Perquè un quan va al cinema, i més aquesta pel·lícula que ha tingut, que és això, basada en fets reals, un d'alguna manera pot caure en el parany de pensar aviam com aviam què passa, no? Perquè sé que hi haurà un tsunami, sé de quina manera pot arribar, però realment un dels mèrits d'aquesta pel·lícula és que, tot i sapiguent-ho, t'acaba sorprenent, i no només et sorprèn, sinó que t'arriba a posar els pèls de punta. Jo realment, i estic convençut que no està l'única persona, he sortit de la sala remogut per dins, m'han trontollat les vísceres, he sentit, he plorat, m'he emocionat, i això a través d'una pel·lícula és molt, molt complicat. No és complicat emocionar-te, és complicat la manera en què t'has arribat a emocionar. Tots els ingredients que s'han sumat en aquesta pel·lícula per fer que la persona que la vegi arribi a aquest estat de que evidentment no ha patit personalment un tsunami, gràcies a Déu, però sí que has pensat en què ha pogut sentir per un moment la gent que va tenir la desgràcia de patir-ho. I tot i així, tu durant el visionat de la pel·lícula has estat un espectador més que t'has sentit part de la família protagonista del film, t'has sentit pensant com si t'hagués passat a tu mateix i a la teva pròpia família, i crec que jo, per mi, aquesta pel·lícula de Juan Antonio Bayona és de matrícula d'honor, sens dubte. Per mi, sota el meu punt de vista, és de matrícula d'honor. A més, crec que hi ha hagut una cosa molt bona, i crec que ho has dit tu, jo també ho he pensat durant la pel·lícula, i això que no ho havien parlat abans, que és que en cap moment, he sentit que fos una producció espanyola. En cap moment. Si no sapigués que el director és un espanyol, Juan Antonio Bayona, i que la producció és espanyola, hagués dit que és un film més de Hollywood. Impressionant. És un espectacle visual. La banda sonora, deixant de banda el so, que és molt bo, també acompanya molt el que és la pel·lícula i fa, i és un ingredient molt important per dur-te en aquest terreny de sentir totes aquestes sensacions, tot aquest cúmul de sentiments que genera i desperta aquesta pel·lícula. I ja et dic, jo recomano fervorosament aquesta pel·lícula a tothom, perquè realment és el que demanem, no? Hem dit moltes vegades, un pot anar amb la pretensió de simplement anar-se a divertir. Crec que aquesta pel·lícula aconsegueix tots els objectius pel qual està plantejada o es realitza una pel·lícula. Crec que també es pot disfrutar a través d'un drama. Hem disfrutat d'una magnífica pel·lícula, d'una magnífica interpretació dels seus actors, i pocs peros se li poden posar en aquesta producció, que de ben segur hi ha hagut molta expectació, hi ha generat moltes admiracions, i crec que quan la gent passi per la sala, com hem fet tu i jo avui, la crítica seguirà en augment, i positiva, que és molt important. Crítica positiva. Per tant, no queda més remei que donar enhorabona a Juan Antonio Bayona com a cap visible d'aquest projecte, juntament amb els actors Ewan McGregor i Naomi Watts, i a tot l'equip que ha fet possible aquesta meravella. De veritat, moltes felicitats.
La veritat és que sí, un projecte que no ha sigut gens fàcil, 30 milions de dòlars o d'euros, perdó. I la veritat és que per ser una superproducció, com les que fan a Hollywood, realment és poc, però com les produccions aquí a Espanya és moltíssim. Ha tardat 5 anys a veure aquesta pel·lícula a la llum, però crec que realment ha valgut la pena. Poques coses, crec sincerament, que es pugui dir de més d'aquesta pel·lícula. L'únic, recomanar a la gent que la vagi a veure, que és una pel·lícula dura, que és una pel·lícula que crec que la gent ha de veure i experimentar, sobretot en un cine, que, perquè realment més que mai jo crec que és una pel·lícula per disfrutar en el cine.
Sens dubte, sí.
És d'aquelles pel·lícules, poques pel·lícules, que segurament poques en veurem aquest any, o en molt de temps, millor dit, que les qualificaria com a experiència. Sempre hi ha molt poques. N'hem vist moltes pel·lícules al llarg de la primera versió de Planeta Cinema, i aquesta, la veritat és que és un honor començar amb aquesta gran pel·lícula.
Per mi és un abans i un després, és un punt d'inflexió molt important en el cinema nacional d'aquí d'Espanya, i crec que aquest és el camí a seguir, o la línia a seguir. I també dir, enviar un missatge a tota aquella gent que desgraciadament té molt potencial però després no té els mitjans. Juan Antonio Bayona ha demostrat que realment quan una persona té talent i va acompanyat d'una sèrie de gent que confien en el teu projecte, que et donen els medis perquè tu puguis treballar, pots arribar a fer gràcies a això pots arribar a fer un producte com el que hem tingut sort de presenciar avui amb aquest Lo Impossible. 100% recomanable, i per tant tenir una cita, com sempre, ja sabeu que a Ocina, on si no, el lloc on podeu visionar les pel·lícules en 3D, versió analògica, teniu disponible una gamma variada de serveis, com poden ser des de les crispetes, salades, dolces, bueno, el que voleu, tot el que vulgueu i necessiteu ho teniu a Ocina. Pàrquing, no de patir ni per trobar lloc ni res, un moment, deixeu el cotxe, hi ha pàrquing molt ampli, és vigilat, a més, soterrat, vull dir, totes les avantatges les dona Ocina, la cadena de cines, amb cines dins i fora de Catalunya, que com sempre doncs ofereix el millor servei, la millor qualitat i ara també els millors preus. Seguiu amb Ocina a la neutralitat del cinema.
La veritat és que sí, perquè per disfrutar el cine, la veritat és que res més que anar a Ocina, perquè bé, en temps d'aquests de crisi, la veritat és que els preus d'Ocina són dels millors del mercat.
Bé, i ara és moment de fer un break en el nostre camí, com és de costum. No volem saturar en excés la nostra audiència, i sí que volem que va ser una bona estona recordant doncs un clàssic d'Aqua i amb aquest tema que es diu We Belong to the Sea. Endavant.
Take me to the
És el so inconfundible d'Aqua, un grup que va marcar una època i que de ben segur tots recordarem amb aquest We Belong to the Sea, una edició que, doncs, que va generar molt que parlar amb aquest grup i que va marcar certament una tendència en el tema musical de l'època, no? I ara, doncs, hem de parlar d'informació. Evidentment, sabeu que Planeta Cinema sempre es fa ressò, es fa eco mediàtic de tots aquells festivals de cine que tenen dins i fora del nostre país, doncs, més nom, podríem dir, no? Un d'aquests, evidentment, a nivell català, potser el més conegut, és el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que, com bé sabeu, on és?
A Sitges. Així sí, que, senyors i senyors, anem a parlar a les notícies de Sitges.
Doncs vinga, viatgem fins a Sitges. Comandant Boté.
L'escolto, capità Periques.
Doncs vinga, endavant, parlem de Sitges, no?
Vale. Doncs,
a punt?
Sí.
A punt?
Una cosa.
Sí.
El Festival de Sitges acaba de començar aquesta nova edició. Estarà des del 4 fins al 14 d'octubre. I bé, anem a endinsar-nos en aquest fantàstic món que en d'altres pel·lícules ha estrenat també l'impossible i anem cap a Sitges.
I és que el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, doncs, va obrir, com deia en Joan, el dia 4 la seva 45a edició, que es diu aviat. La pel·lícula catalana El Cuerpo, òpera prima d'Oriol Paulo, una de les estrelles més esperades, va ser la protagonista de la gala inaugural a l'Auditori a les 19 hores, amb la visita del seu equip, format pel director, i els actors José Coronado, Belén Rueda, Hugo Silva i Aula Garrido. Un thriller que gira al voltant de la desaparició d'un cadàver en una morga.
La veritat és que és curiós veure Belén Rueda una altra vegada a Sitges presentar una pel·lícula d'aquestes característiques. De fet, la primera que va ser la pel·lícula Juan Antonio Bayona,
L'Orfanato,
correcte. La que la va presentar a la gala inaugural dels Sitges. Fa 2 o 3 anys va presentar Los Ojos de Julia, que també era del gènere, i ara ens presenta aquesta proposta, El Cuerpo, amb José Coronado i Hugo Silva. I bé, la veritat és que, a més d'això, ara em ve al cap, també la podem veure en una sèrie fantàstica a Antena 3 sobre Homes
sí.
Llop.
Luna, Los Misterios de Cadena.
Sí, la veritat és que sembla que hagi trobat un filó i és que diuen que el fantàstic i el terror espanyol sembla que comença a trobar el seu lloc una mica.
Sí, Belén Rueda va provar amb èxit, doncs, aquest gènere, no?, que es coneix com a thriller, thriller psicològic, més aviat, i realment la seva experiència va ser tan positiva, doncs, que a dia d'avui segueix trobant papers protagonistes en aquest gènere. Tu ho has dit, va començar amb L'Orfanato i mica en mica s'han anat sumant altres projectes com aquest El Cuerpo, no?, juntament amb un excompany, podríem dir, de batalles com és José Coronado, en el qual, doncs, recordem que va coincidir, doncs, per exemple, la sèrie de Periodistes, i doncs amb dos joves que tenen força projecció i que en el cas d'Hugo Silva, per exemple, ja tenen un bagatge, doncs, força ampli, no?, doncs, amb sèries com El Seguit de Classe, doncs, Los Hombres de Paco, altres sèries, no?, que així, i a la vegada que en pel·lícules també. Aleshores també trobem Aura Garrido, que és una de les promeses, jo penso que és una de les promeses més fermes que té el panorama televisiu aquí a Espanya. No només en quant a sèries, sinó també en cinema. És una actriu jove, té 22-23 anys, però que té molta qualitat interpretativa. És que és un camaleó, en el sentit de que és una actriu doncs com hauria de ser qualsevol tipus d'actor, una actriu capaç de fer qualsevol tipus de personatge, des d'un personatge més gòtic a un personatge més sentimental, més proper o més fràgil, un personatge més agressiu, tipus la vam veure doncs, fent un personatge molt semblant a aquell de la Millennium 1, no? de Millennium, un personatge molt dur i molt fosc. Aura Garrido és un dels rostres que més està enganxant. Va començar amb Ángelo Demonio, aquella sèrie per Telecinco, i mica en mica ha anat enganxant i convencent a través de les seves interpretacions.
Doncs a mi m'agrada.
Mira, és en Jarvis, és el que li agrada.
Doncs mira.
Genial. La veritat és que avui tenim el plató una mica que sembla Sálvame, en aquest sentit, perquè... Bé, tenim trucades perquè estem intentant fer gestions per al programa i la veritat és que està una mica ocupadet. Però bé, seguim parlant de Sitges de moment.
Doncs sí, perquè Joan, precisament aquest cap de setmana, Eli Roth, director, productor i actor, presenta Aftershock, una pel·lícula del cineasta xilè Nicolás López, escrita, produïda i protagonitzada per Roth i ambientada en el terratrèmol que va patir Xile el febrer de 2010. López, que aposta per un film ple de sang i horror, ha afirmat el següent. Diu, no hi ha res més terrible que la mare natura sigui el propi assassí. Roth, director de Hostel, ha volgut destacar que poder fer la premiera europea d'Aftershock a Sitges doncs ha estat com un somni. Precisament avui venim d'un tsunami i aquesta pel·lícula d'Eli Roth doncs ens està parlant d'un terratrèmol també, és a dir, un desastre natural, no? De mare natura,
sí,
que és la força més gran que hi pot haver.
Sembla que estigui una mica de moda tractar aquests temes. La veritat és que el cinema catastrofista, sobretot va tindre als anys 70, és on va tindre més repercussió, com van sortir pel·lícules com Terratremo, Terremoto o Aeropuerto, totes aquestes pel·lícules. Jo crec que perquè a partir d'aquell moment els efectes especials ho permetien, abans no ho permetien. I la veritat és que és un gènere que moltes vegades ha estat qüestionat i de fet aquí Juan Antonio Bayona sempre a l'impossible va dir que no volia fer una pel·lícula catastrofista. No sé no. Si és el cas del senyor Eli Roth.
No, esperem que no, esperem com hem dit que segueixi la línia de Juan Antonio Bayona, és a dir, sí que és cert que van començar aquest tipus de pel·lícules espectaculars, molt visuals, en què es podia explotar aquest fenomen dels efectes especials, no? que són molt llaminers, que criden molt atenció. Però és important doncs, que aquest fil no et faci perdre el sentit de la pel·lícula, el fet de remoure coses com aquest Lo Impossible, no? Que parlàvem ara fa un moment. Aleshores esperem doncs, que en aquest cas Eli Roth hagi apostat per aquesta vessant, no? Per la vessant de no prescindir d'aquests efectes tan espectaculars i que visualment agraden, i també doncs, apostar pel fet de transmetre uns sentiments, unes emocions, jo crec que seria positiu.
Sí, la veritat és que la típica producció catastrofista de Hollywood, com era el cas ara de 2012 i totes aquestes que parlen del fi del món, que els agrada doncs, destrossar la Casa Blanca, els grans monuments del món, a mi personalment no em diuen res, la veritat, però en pel·lícules com Cor, com el que hem parlat abans, doncs sí, no? I espero que aquesta proposta doncs, estigui a part de les segones, tot i que
de totes
no
maneres, t'he de dir una cosa.
Sí.
A tu hi haurà un actor que et diré ara que segur que sí que et genera bones sensacions. Estem parlant de Eli Hatwood.
Doncs...
Tots el coneixerem pel seu paper de Frodo a la trilogia del Senyor dels Anells. I és que ha arribat Eli Hatwood al festival com a protagonista de Maniac, on interpreta un individu solitari i fosc. El film de Frank Kalfrum és una coproducció d'Alexandre Aja, Thomas Langman i William Lustig, i és un remake dels slashers més violents dels anys 80. El matí del dissabte va tenir com a protagonistes els fans de la saga Crepúsculo, Twilight, que avui hem pogut veure en primícia alguns minuts de material inèdit d'Amanecer 2, després que alguns fans doncs, passessin la nit fent cua als voltants de l'auditori. Shakes Spencer, un dels actors del film, ha firmat autògraf i ha atès doncs, els seguidors de la saga, no? Tots aquests seguidors d'aquesta saga dels vampirs.
Doncs així, fa uns dies es va omplir de Crepúsculo fans una mica Sitges i bé, doncs a l'actor secundari, perquè normalment porten un secundari, no porten cap dels protagonistes fins ara, inclús havent presentat Cronenberg amb David Pattinson, que n'hem vist abans al Festival de Sitges. Però bé, la veritat és que els fans de Crepúsculo fan anys que des que va començar la saga doncs són convidats de Sitges, i és un altre tipus de públic, un altre tipus de cinema fantàstic, bé, més comercial, diríem, perquè normalment el cinema de fantàstic de Sitges normalment
més independent.
És més independent, amb pel·lícules més violentes, de més pressupost, i que costen d'arribar a la gent. I en el cas de, em sorprèn que Elijah Wood doncs, bé, hagi apostat per una proposta del cinema independent, tot i que bé, ja havia fet altres propostes. La veritat és que la gent del Senyor dels Anells va treballant. La veritat és que han sortit una cantera d'actors com Viggo Mortensen, com Orlando Bloom i també el mateix Elijah Wood, que mica en mica van treballant.
Kira Knightley també. No, Kira Knightley no, que t'he volgut enganxar. Kira Knightley de Pirates
de
Caribe.
Ara m'has dit, dic, mare Déu, m'ha fet el gafapor de l'any. Eh?
No, home, no, que t'he volgut descentrar. Bon has caigut. No, tots aquests actors la veritat és que han fet una bona feina. Sí que és veritat que Elijah Wood, en el seu cas puntual, hi havia més dubtes, no? per treure's doncs, aquesta cara, que parlant precisament amb David Gené, que deia, no? Quan fas un projecte tan durader i que et coneix tanta gent, després desmarcar-te aquell personatge que has estat fent durant molts anys, és complicat que la gent et vegi com un nou personatge. Elijah Wood doncs, va protagonitzar una sèrie de televisió, entre altres, i ara doncs, suposo que arriba un moment en què també et vols desmarcar una mica del que sempre t'ofereixen. Pues és possible, no ho sé, jo no ho sé, però és possible que Elijah Wood hagi apostat per una proposta o per un tipus de cinema independent, per un tipus de personatge que li pot interessar en un moment puntual. Sempre hi ha motivacions al llarg dels actors i actrius per anar provant diferents facetes i diferents tipus de personatge. No seria estranyar que fos el cas aquest.
La veritat és que bé, ell sempre ha tirat després del cinema independent. De fet, la sèrie que tu dius tu, que és Wilfred, doncs és una sèrie bastant, diguéssim, estranya, perquè presenta que és un noi que té un amic imaginari que és un home vestit de gos. Llavors, clar, és una sèrie bastant una mica extravagant.
Peculiar, sí, peculiar,
i
si més
sembla
no.
Que aquest cinema de moment és el que li està donant de menjar o simplement que és el que li interessa, i des d'aquí doncs em sembla molt bé sempre que les propostes siguin interessants.
I és que un altre cognom il·lustre, precisament, visita la 45a edició de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Es tracta de Brandon Cronenberg, que participa doncs, a la secció oficial Fantàstic amb la seva òpera prima, Antiviral, un thriller mèdic no apte per hipocondríacs que va passar per Cannes i es van d'un premi al Festival de Toronto. La història d'una clínica que comercialitza malalties de famosos pels seus fans s'impregna de l'estil de David Cronenberg i confirma el seu fill com una promesa del gènere.
La veritat és que sí, la veritat és que bé, tenim el seu pare que ha portat una llarga carrera des dels anys 80 i ara tenim el fill que bé, intenta una mica seguir les passes del seu pare. Alguns hi pot semblar, he sentit crítiques que els sembla una mica pretensiós, d'altres que està molt bé. Bé, en definitiva, hi ha perfils per tots els gustos i bé, només esperem que bé, que intenti portar propostes interessants igual que el seu pare. Propostes interessants com aquest que ha fet Robin Pattinson, que bé, la veritat és que ha dividit la crítica, i és que es veu que l'ha filmat a molt pocs dies aquesta pel·lícula de David Cronenberg, i bé, després de que els seus últims treballs, que diguessin que eren menys Cronenberg, com Una història de violència, Promeses de l'Este o inclús la pel·lícula sobre els psiquiatres Un mètode peligroso, doncs sembla que hagi hagut anar més del camí més extravagant, que hagi donat el David Cronenberg més extravagant, i ens torna una proposta que ens sembla que no ha deixat a ningú indiferent. Si més clar, i alguns diuen que doncs bé, que critiquen o alaben la interpretació de Robert Pattinson, no? Doncs que la veritat és que és, com he dit, és complicat perquè el tenim molt posat en el cap amb l'Edward de Crepúsculo. I la veritat és que...
El que parlàvem fa un moment. Sí, sí, el tenim encasellat, molta gent el coneix per això, ja d'alguna manera quan pensen en el nom de l'actor, ja indirectament, quasi bé sense pensar-ho, ja estan veient la silueta d'aquell personatge puntual a la saga Crepúsculo, i és complicat sortir-ne, és complicat... Ja ho hem tractat aquí el programa i per tant és interessant que els actors intentin, si més no, provar altres tipus de personatge, que s'allunyin força del que han estat fent durant els anys que han estat interpretant, no? Personatges que no tinguin massa a veure amb el que han anat fent. Així també es guanyen a favor del públic i la credibilitat del públic al veure que són capaços d'interpretar qualsevol tipus de personatge, i això fa, doncs, entre altres coses, que siguin considerats doncs, millors actors, no? S'ha de tenir en compte.
Doncs la veritat és que sí. I bé, aquest és un nostre petit repàs una mica per sobre d'aquest festival que acabarà aquest diumenge i que lògicament encara no ha acabat. No sabem tampoc els premiats, la cosa segurament ho acabarem de comentar la setmana que ve a Planeta Cinema 2.0. I bé, doncs ara arriba una secció que bé, al Ferran sempre li havia agradat molt, no?
Sí, ja m'imagino que... Quina deu ser? M'ho puc imaginar, em sembla.
Jo crec que els antics oients, perquè suposo que pot ser que hi hagi nous oients, des d'aquí els saludem. Exacte. I aquí tenim alguns fans saludant, no sé, aquí, però bueno. No us veuen. És que no ja podeu fer... És que aquesta... Avui la nau està molt concorreguda, encara que no ho sapigueu. Està molt concorreguda, perquè es van portant canapés i coses, i bueno... La veritat és que està molt bé. Bé, anem ara a començar la secció, com deia el Ferran, que es deia...
La família del Facebook.
I ara suposo que m'entendreu quan no vull que es faci aquesta secció, perquè evidentment espectacles lamentables ja n'està ple el carrer i la societat, i un l'últim que vol és anar a fer un programa de ràdio i trobar-se amb personatges com el Joan Boter, no? Que són capaços aquí d'imitar falsament i amb poca traça doncs el Marlon Brando del Padrino. Però bueno, què hi farem? Si a Charlie fa il·lusió, doncs...
Ho sento, Marlon Brando, ho sento els que pensàveu que deixaria aquesta lletja costum per molts, però suposo que té fans. Bé, de fet, jo crec que faré una pàgina de fans al Facebook de la meva imitació. Jo crec que serien molts.
Però bé, en tot cas, Joan, anem a posar fil a l'agulla i anem a dir-li als planetaris, als nostres seguidors, que hem d'anar sumant seguidors, i estic segur que ho aconseguirem. Anem a dir-los com poden participar, com poden interaccionar amb nosaltres a través del Facebook.
Doncs bé, hem creat una pàgina nova perquè ens hem posat el sobrenom de 2.0, perquè realment volem començar de nou, volem ser una altra vegada, volem, com heu pogut comprovar, tenim la base del programa, però
mantenir
volem...
l'essència, seria, sí.
La base, essència, etc. I a partir d'aquí, doncs, començar de nou, per això hem dit programa 1, de Planeta Cinema 2.0. Volem fer la versió 2.0 d'aquest programa. I bé, doncs, Planeta Cinema 2.0 heu de posar al Facebook.
Aneu allà al cercador, cliqueu Planeta Cinema 2.0 i li haureu de donar a Me Gusta. Un cop sigueu fans d'aquesta pàgina, doncs tindreu accés a tota una sèrie de continguts relacionats amb aquest programa, amb el vostre programa de cine, amb aquest Planeta Cinema 2.0. Allà, doncs, com sempre, hi trobareu enquestes, trobareu preguntes, i a la vegada estem treballant per mirar de, com vam fer en la primera edició, no perdre els bons costums, i premiar i obsequiar els millors oïdors, els millors oients del nostre programa, doncs amb entrega d'entrades. Això està per això últim estem negociant, esperem poder-ho oferir a la nostra audiència, però en tot cas, si voleu mantenir aquesta relació, interaccionar amb nosaltres, fer suggeriments, preguntes o qualsevol contingut que vulgueu que tractem aquí al nostre programa, qualsevol, si teniu alguna saga especial cinematogràficament parlant que vulgueu que parlem aquí a Planeta Cinema, si teniu algun actor o actriu, algun professional del món cinematogràfic que us agradaria que entrevistéssim aquí a la nau de Planeta Cinema, no teniu més que dir-ho, feu el vostre comentari, i els encarregats de dirigir la pàgina del Facebook de Planeta Cinema doncs ja ens ho comunicaran.
Doncs exactament, això és el que farem a la pàgina del Facebook de Planeta Cinema 2.0. Hem de dir que també hem obert Twitter. Podeu veure el link del Twitter a la nostra pàgina del Facebook. Gràcies.
Sí, és motiu d'enhorabona. Recordeu que el Twitter és una eina a nivell social molt potent, que realment s'està dirigint ara amb un revulsiu a les redes socials i que permet doncs, la comunicació permanent i més immediata. És una eina que ens permet comunicar-nos segon a segon, pràcticament. Amb pocs caràcters, amb 140 em sembla que són, però en tot cas permet aquesta relació directa i immediata. Per tant, l'eina del Twitter era interessant, l'hem incorporat també a la nostra aposta per mantenir una relació més pròxima amb els oients, creiem que pot funcionar, i d'aquí la nostra aposta amb aquest Twitter, amb aquest Facebook, un Facebook i un Twitter que evidentment hem de dir són patrocinats per els amics de Ocina.
Ocina, la millor cadena de cinemes dins i fora de Catalunya, que ara mateix acaben d'obrir no fa res uns cines a Valladolid també.
Sí, mica en mica Ocina, com hem comentat, és una cadena de cinemes dins i fora de Catalunya que mica en mica s'està fent doncs, cada vegada més present a diferents ciutats de l'estat espanyol, ciutats importants i de renom, i que ofereix doncs, la possibilitat als espectadors doncs, de tenir el millor servei, la millor qualitat i ara també els millors preus. Si voleu tenir bons preus, aneu al cine, pregunteu per un dels seus menús, en teniu tres, en els quals doncs, us entraran les crispetes, l'entrada i fins i tot podreu convidar amb un refresc o brindar amb xampany, en algun cas, tot s'hauria de parlar, amb el vostre acompanyant, amb els vostres companys, amics, parella, amb el que vulgueu. Heu d'anar al cine i preguntar doncs, per l'encarregat, encarregada que hi hagi, i segur que ho rebran doncs, amb un somriure i amb la màxima atenció d'aquests amics que són
Ocina. La veritat és que jo cada vegada que vaig a Ocina, gràcies, sempre surto molt content perquè ja té un bon servei, unes crispetes molt bones, són molt bones les crispetes d'Ocina.
Sí, quan em posen de noves són molt bones. I, ah, bueno, i com que és quasi bé sempre, hi ha hagut algun dia que eren de, com, així com de cartró, també se'ls ha de fer la crítica si passa això, però per lo general hem de dir que Ocina té unes crispetes doncs, de primer nivell i que de ben segur agradaran a molta gent. Jo sobretot recomano les crispetes dolces, aquelles que tenen sucres, les ensucrades estan espectacular, les recomano a tot aquell que agradi el dolç, aquelles crispetes ensucrades. I també passar per les llaminadures. La secció de llaminadures és obligada. En tenen de tot tipus i si t'agrada el dolç és una cita obligada.
La veritat és que sí, ara arreglo-ho, però bueno, la veritat és que quin rotllo que té, eh? Es pot parlar de qualsevol
I
cosa.
I també bona tarda per tu, David.
Bueno, mira,
vale, després de mitja hora. Avui la veritat és que està on fire realment. Parla pels colzes, que si ara les llaminadures, que si ara les crispetes. La veritat és que no sé què t'has pres avui. T'has pres un Red Bull, t'has pres alguna cosa així, no sé.
Potser m'he pres, per això tens tu cabell com el tens. Potser m'he pres el producte que prens tu pel cabell. Que avui
bueno,
posen el cabell de punta.
Bueno,
és que
ja
vaig demanar una cosa. Espero que la Mar, que per cert és una directora molt bona i que tenim la sort de tenir-la ara com a directora, jo presentaré el projecte de presentar la webcam. La webcam famosa que vaig reclamar a la primera edició del programa,
ho farem.
Permetia veure els looks i pentinats amb els que venia el Joan a fer el programa. Era un espectacle. Per tant,
també podeu veure les leganyes del Ferran.
Segueixo apostant per veure el Joan ballant enmig d'un programa. No passa res. Tot
no, sí, ja ho sento, però bueno.
I dit això, Joan...
Sí, perquè acabem tirant els pastos al cap i això va de cine.
Endavant.
Per si algú no s'havia de compte, això de la de cine. Bé, doncs jo crec que és hora de parlar de les ficcions televisives.
Un tema doncs, que està a primera hora del dia, que té molts seguidors, i era una de les seccions estrella en aquesta primera edició del Planeta Cinema per part de l'audiència. Era una de les seccions més seguides. Per tant...
I ara li hem canviat una mica el nom i li direm en comptes del racó de les sèries a l'indret de les sèries. L'essència és la mateixa, eh? Vull dir, parlarem de sèries nacionals, de sèries internacionals, i avui, bé, doncs parlarem bàsicament de sèries nacionals. Un altre dia parlarem de les sèries internacionals que s'han estrenat en el nostre país i que bé, que són bastantes, perquè la veritat és que hem estat bastant temps fora, no cal dir-ho. Però bé, jo crec que és hora de començar... Anem a començar la secció nacional, oi, Ferran?
I tant. Com
doncs vinga, la música amb el cul a l'aire.
Rodeado de anuncios al vicio de la compra insana con falta de juicio. Si no tienes nada vas al precipicio capital.
Bé, acabem de tindre un petit accident aquí als estudis. La veritat és que un robot intentant arreglar una cosa s'ha electrocutat i ha explotat. O sigui, ja ara mateix hi ha encargols, tot per terra. I bé, intentarem demanar a la senyora de neteja, que també és robot, que ho vagi a netejar una mica tot això.
I ara, doncs, sentant-nos ja... En
sempre m'encolomeu les culpes.
Sí, ja he vist, tranquil. Descansa, ja ara ve a baixar. Hem de dir que la que s'avecina no va poder mantenir... Ahir, els resultats de la setmana passada, on va fer uns 5.400.000 seguidors. Un 27,1% de share, de quota de pantalla. Malgrat dominar absolutament la seva franja d'emissió, la comèdia Telecinco va registrar un fantàstic 24,1%, que va reflexar amb un seguiment de 4.475.000 telespectadors, que és molt en els temps que corren, ho hem de dir. Feia molt temps que una sèrie no registrava aquest nivell d'audiència, si deixem de banda, evidentment, la ara aturada Àguila Roja.
La veritat és que sí, la veritat és que la saturació, jo crec que ha hagut durant tot aquest temps de Factoria de Ficció, que la posava a la casa vecina a totes hores, i gràcies a la meravellosa graella que teníem en tots els canals de la TET, és a dir, que no feien res, la gent, és igual, veia 50 vegades la casa vecina.
Sí, era una mica... ser un clàssic, les reposicions de la casa vecina, perquè sabies que si anaves al televisor i sintonitzaves FDF, Factoria de Ficció, quasi bé, fos l'hora que fos, et trobaves amb la casa vecina. I tot i això, la seguies seguint. Era igual quin capítol, si més anterior, si més enllà, tu el seguies. Jo. I per tant, aquesta sèrie realment ha enganxat i segueix enganxant. Jo crec que aquesta sèrie ha tingut un abans i un després. I m'explico. Sí que va tenir la primera època anomenada Aquí no hi ha qui en viva, que era aleshores a cadena Antena 3. Vam tenir dubtes quan el mateix projecte, amb els mateixos actors, quasi bé tots, van passar a Telecinco amb el sobrenom de La que s'avecina, que va tenir una gran polèmica en el seu dia sobre la possibilitat de que fos la mateixa idea copiada amb una altra cadena, però sí que ha anat més enllà perquè ha incorporat el fet de que els actors han incorporat un elenco d'actors que en la seva feina fan una magnífica interpretació. Tenim, doncs, per exemple, Pablo Chapela, que fa d'Amador, per exemple, és un personatge que ha generat moltes simpaties. També tenim a Recio, que és el personatge, aquest famós majorista, no Limpio Pescado, que diu sempre ell, que és la seva frase estrella, i interpretat per Jordi Sánchez. Són actors que han enganxat molt l'audiència i que, sumats que ja hi havien, doncs han generat sobretot allò que parlem de que és una comèdia, perquè és una comèdia, però hi ha tanta quantitat d'actors i personatges, sobretot personatges, que la gent és molt fàcil identificar-se amb algun d'ells, no? Per poc que sigui. Sí que és cert que són personatges histriònics, que estan portats al límit i que inclús cauen en el surrealisme. Però tot i així, la bona estona te l'endús veient la que s'avecina. La gent té moltes obligacions, la situació del país és molt complicada, la gent no està per orgues últimament i no li falten raons, i jo crec que el fet de tenir una via d'escape, com podria ser el seure davant del sofà, a veure hora i mitja, aquesta sèrie que et fa treure somriures en grans dosis, podríem dir, doncs crec que és una cosa positiva, i d'aquí el seu èxit reflexat en aquesta audiència imparable.
La veritat és que sí, que és una gran sèrie que, com has dit, va viure aquesta etapa de transició bastant complicada, però la veritat és, com he dit, bé, un 27%, una gran audiència, enfront a l'altra gran aposta d'Antena 3, en aquest cas, que era Tu cara me suena.
Això volia preguntar jo, per què consta aquí Tu cara me suena, si no és cap sèrie?
Perquè és la segona gran proposta. Volia dir quina diferència hi havia amb la segona.
Ah, val, o sigui,
bàsicament una comparativa. Les dades ho teníem per això.
O sigui, era un anàlisi comparatiu.
Correcte.
D'acord, doncs en aquest cas, mira, precisament fas bé de dir-m'ho, perquè em vas comentar, ostres, Ferran, quan torni La que s'avecina, tu m'has preguntat, i Tu cara me suena i s'enfrontin a la graella, tu quin creus, com anirà? Com anirà? No? Era una mica, clar, rivals,
sí, sí.
I veure, eren dos grans, podríem dir, a nivells d'audiència, dos monstres d'audiència generada, que s'havien d'enfrontar, i tu em deies, ostres, Ferran, tu què penses? Què vaig dir jo?
Em vas dir que guanyaria La que s'avecina de calle.
Doncs, i no em vaig equivocar gaire.
Però després,
sí.
Me recordo que jo et vaig dir, escolta, i de Gran Hotel i La Voz, qui guanyarà?
Sí, i és cert que jo vaig dir, La Voz, el talent musical, que va generar doncs també una audiència de 5 milions d'espectadors.
Perdona, vas dir Gran Hotel.
Perdona?
Vas dir Gran Hotel.
No, senyor.
Sí, tant.
No, senyor.
Home, i tant. Estàs segur? Me'n recordo perfectament. Jo vas dir, estàs segur?
Jo diria...
Estàs segur?
Jo no sé per què
em sembla que ho vas entendre. 30, una cosa que fa 30% i a les audiències de Gran Hotel, que abans eren 19-20%, vinga, hombre.
Jo em sembla recordar, Joan, que et vaig dir, que Gran Hotel baixaria perquè la gent ha trobat en La Voz un format similar, no igual, similar o diferent al que era Operación Triunfo, la seva primera edició, un format diferent però que enganxa la gent i que permet a una família seure al sofà de casa seva a veure aquest programa, no? Aquest talent show. Aleshores, jo realment, La Voz, i més veient com va començar i com ha seguit a nivell d'audiència, dubto molt que et digués que estaria per sobre, Gran Hotel estaria per sobre de La Voz. Perquè precisament jo recordo haver-te dit que faria baixar l'audiència a Gran Hotel.
Sí, però tu em vas dir que Gran Hotel és el que guanyaria, i per això a mi em va sorprendre,
no,
perquè estàs segur. Bé, el cas és que Gran Hotel és una altra gran aposta que ha fet Antena 3, La veritat és que les dues grans apostes ha sigut de dues grans batalles, una sèrie contra un concurs musical, es veu que així ha començat la temporada televisiva, i de moment, cosa rara perquè Telecinco mai ha anat bé amb sèries, però amb la que s'avecina, i mira que fa temps que no feien temporada, com tu has dit.
És la salvavides de la cadena.
És la salvavides.
Ara mateix és l'únic motiu d'alegria en quant a ficció nacional que té la cadena de Fuencarral. És així.
Junt amb Aïda, que també és comèdia, i és curiós perquè realment Antena 3, a excepció d'una sèrie que parlarem l'altre dia, que és Con el cul a l'aire, que hem posat la notícia, que va bastant bé, diguéssim que no ha tingut gaire sort amb el tema de comèdia. Sempre ha sigut ficcions tipus El barco, tipus Los protegidos...
Etc. Sí, exacte, un altre tipus de format. També hem de recordar que la mateixa Telecinco, en quant a comèdies, deixant de banda Aïda, va provar Vida loca, va ser un autèntic fracàs absolut.
És un gènere,
la comèdia, que s'ha de saber fer molt bé, perquè recordarem que Antena 3 se la va jugar l'any passat pràcticament amb Los Quien, aquella comèdia dirigida per Belilla, i que tenia entre altres doncs en el repartiment el mateix Javier Cámara, que és considerat un dels millors còmics d'aquí del nostre país. Ho vam veure amb Siete Vides, després vam veure doncs amb pel·lícules com Que se mueran los feos, per exemple. Un actor considerat al nivell del registre de comèdia que no va funcionar en la sèrie que va proposar en el seu moment Antena 3.
I ara, de fet, el mateix Belilla fa una gran aposta, segurament de cara al gener, amb Fenómenos, que recupera Julián López de Los Quien i incorpora cares més mediàtiques com és Luis Fernández, Ana María Polvorosa, que surt Aïda i aquí farà de pija, Javier Mora, que l'hem vist als Protegidos, Alejo Saures, etc. Una nova proposta que veurem més pròximament, però ara mateix anem a parlar una mica d'una sèrie que durant aquest temps de break, de laxos que hem estat, es va estrenar i que és una de les grans apostes de Bambú i que va tindre gran èxit, però clar, no la van fer enfrontar amb un gran peso pesado com s'acaba de fer en dos o tres dies, que és La Voz. I es diu Gran Hotel, una ficció que es roda
a Cantàbria,
sí,
roda a Santander, i doncs que té el seu repartiment doncs dos rostres molt coneguts, sobretot a nivell, podríem dir adolescent, sí, que surt de l'adolescència, com són Amaya Salamanca i John González, que van ser potser els rostres més coneguts i que van resultar una mica com d'esquer d'aquell públic més jove. Mm. Sí que és cert doncs, que estan ben acompanyats i molt ben rodejats d'actors molt consagrats, per exemple hi ha Pep Muñoz, no? Que feia...
Antoni Pep Muñoz, que el podíem veure al Cor de la Ciutat, al Peris.
Fent de Peris, al Cor de la Ciutat.
Adriano Ozores, també.
Correcte, vull dir que són actors amb molt bagatge sobre les seves esquenes, amb moltes taules, que han participat i fan molts anys que formen part de la indústria i que crec que han aconseguit salvar un públic, és a dir, tenir el seu propi públic. Un públic fidel, que sí que és cert que no arriba als nivells de les quotes d'audiència que pugui generar altres sèries com poden ser, per exemple, Águila Roja, que serien anant-nos amb molt potser el pol més alt en quant a les audiències, però sí que tenen el seu públic fidel i està responent.
No té les audiències d'Àguila Roja perquè Àguila Roja és una sèrie més familiar i jo crec que aquest és una sèrie més adulta, diguéssim. Bueno, jo crec que és una sèrie realment una sèrie adulta, una mica com les propostes com Hispània, com Gran Reserva, que la tenen reservada justament, la primera després de la seva còtica situació. Però és una sèrie més adulta, com més totes les sèries, crec que una mica que està triomfant Bambú i que realment tenen el mateix perfil una mica. Són diferents ambients, diferents èpoques, però són conflictes d'intrigues, de...
Molt poder pel mig també.
Sempre, el tema del poder sempre està pendent. Són sempre conflictes d'interessos. I en aquesta sèrie, que hi ha un... La veritat és que està molt ben inventada a començaments de segle, amb un gran hotel... I que, com has dit, hi ha rostres molt veteranos, com és Adriano Ozores, una sorprenent, per mi em va sorprendre molt, Concha Velasco, sense fer de Concha Velasco, que realment fa un gran paper com la jefe de tots els criats. I bé, revelacions com a personatge del seu fill, l'actor que l'interpreta, Llorenç González. I la veritat és que és una sèrie, a mi la veritat és que jo he vist la primera temporada i a mi la veritat és que la vaig seguir, és de les poques apostes una mica de la temporada glaçada que a mi em va agradar. Crec que està molt ben ambientada, els exteriors estan molt ben aconseguits, la realització de tot l'hotel, que realment sé de bona tinta que és molt complicada perquè ara us diré un secret de la sèrie pels que veieu la sèrie. La recepció i el menjador són el mateix decorat. És a dir, que roden totes les seqüències del menjador o viceversa i després la recepció. I com podeu veure la sèrie, està cuidat tot el més mínim detall. La veritat és que és increïble realment la factura d'aquesta sèrie, i jo quan em vaig enterar d'això, la veritat és que encara realment vaig quedar més fascinat de tot el treball de producció artística de Bambú i tots els que estan fent Gran Hotel. La veritat és que és una sèrie que està molt ben feta, i bé, doncs esperem que... Bé, segurament he sentit que la canviaran després del pont, i crec que és la millor cosa que poden fer, perquè tot i que hagi pujat una mica aquesta setmana, no és el seu lloc frente a La Voz.
Ara mateix no, ara mateix seria un suïcidi pràcticament, perquè estaria devorada, o sigui, una sèrie que acabaria, doncs això, quan tens símptomes, quan una sèrie dona símptomes de que mica en mica progressivament va baixant els seus nivells d'audiència, és bo trobar-li una franja en què no tingui una competència directa que pugui acabar amb aquell producte cremat. Aleshores, jo crec que és un producte de bona factura, que està ben fet, que està ben produït, amb bons actors, amb una aposta diferent a la comúment trobada, podríem dir, dels graelles. És una aposta molt peculiar, no? Però que està funcionant, i per tant s'ha de cuidar fins a l'últim detall. Són apostes les de Bambú que han costat molts diners. Recordem que Bambú també va ser responsable d'Hispània, La Leyenda, i més tard Imperium. Per tant, són sèries que acostumen a costar bastants diners, les seves produccions. Són grans produccions i estan generalment molt ben fetes, però clar, se'ls ha de trobar un racó a la graella perquè no passi, entre altres coses, com va passar amb una altra sèrie d'Antena 3, que és Los Protegidos, que vam poder veure els seguidors d'aquesta sèrie com va marcar una tendència i va marcar molt bones sensacions. La primera temporada va ser una sèrie diferent a la resta, màgica, familiar, amb molts elements que convidaven a la família o a qualsevol tipus de persona a veure la primera temporada, però que vam veure durant la segona i sobretot, i molt especialment, durant la tercera, que van portar en aquesta sèrie a un declive total i absolut, amb decisions de guió i de producció que no van tenir ni cara ni peus, i que jo penso, des del meu punt de vista, que van fer ressentir el producte final, i que això l'espectador se'n va donar compte i desgraciadament va anar perdent l'estímul o l'emoció de veure aquesta sèrie.
Jo crec que es va convertir d'una comèdia familiar amb tocs d'intriga en un drama lacrimogen empalagós amb intriga, i la veritat és que va perdre tota l'essència, i la veritat és que els moments inclús de comèdia resultaven forçats. I és una llàstima, perquè jo segueixo aquesta sèrie, com tu ben dius, i la veritat és que realment no sé què va passar amb els guionistes, no sé què va passar amb Antena 3, la veritat és que no sé què va passar amb aquesta sèrie, però el seu final va ser bastant trist.
I el que no sabràs és què passa amb Mar en Tiempos Revueltos, la sèrie de televisió espanyola, TV1, que tenia TV1 amb un calaix i que no podia emetre, ha estat venuda a Antena 3, que ha comprat aquesta sèrie, l'ha rescatat del calaix de televisió espanyola. Recordem que una sèrie amb pròxim, una audiència mitja d'uns 4 milions d'espectadors, molt seguida, per tant, aquesta Mar en Tiempos Revueltos serà emesa pel canal, per la cadena Antena 3. Per tant, és interessant saber-ho per aquells seguidors de la sèrie, que no busquin a la graella de televisió espanyola, que no la trobaran, però que si la volen seguir, doncs que sintonitzin la cadena d'Antena 3.
La veritat és que molta informació que segurament ampliarem el pròxim
dia.
Sí,
que anirem desgranant mica en mica amb els següents programes, Joan, segur.
Avui molt bé.
Doncs vale, sí, doncs espero que avui molt bé. La veritat és que és el nostre primer programa i és complicat. Tenim molta informació, està tot una mica la nau intentant posar fil a l'agulla.
Sempre costa arrencar i anirem segur cada menys a més. Aquesta és la nostra intenció, sí. I aconseguirem anar segur.
Doncs bé, amics planetaris, espero que aquest programa us hagi agradat. Com hem dit, és difícil arrencar, però una vegada arrenquem, tirarem ben amunt, agafant ben milles, i farem un gran programa amb molts convidats, moltes sorpreses, molt cine, molt humor i molt Planeta Cinema 2.0.
Ens seguim a Facebook, a Twitter, us seguirem i us esperem en aquest Planeta Cinema 2.0. A reveure, planetaris!
A reveure! Fins la setmana!
Adéu!